El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT, ha atès en els primers 10 mesos de 2021 a 507 dones i els 36 fills i els 19 joves que tenen a càrrec. És una xifra similar a la que es va registrar l'any 2020 i lleugerament inferior a la registrada el 2019. La cap del CIAT de Sabadell, Neus Sánchez, detalla que, malgrat que les dades són similars a les registrades el 2020, hi ha alguns canvis substancials.
Les situacions són més complexes, multifactors, no? A part de la situació econòmica, la violència que estan patint, els fills i les filles, les relacions són més complicades també, el fet del tema de les cures, vull dir que tot això, el tema de la pandèmia l'ha agreujat.
4 de cada 10 atencions han anat a càrrec de treballadores socials, mentre que 5 de cada 10 han girat al voltant de l'atenció psicològica. Pel que fa a les atencions psicològiques, un 60% s'han fet per ajudar les dones i el 40% restant han estat sessions destinades als infants i als joves. De fet, Sánchez assegura que aquest aspecte hi ha hagut un canvi dràstic.
La situació psicològica de les dones, per tal de poder afrontar el seu procés de recuperació, requereix també, i les dones són més conscients de que requereixen d'aquest suport, no?, psicològic. I per altra banda també és veritat que s'estan trencant molts mites. L'altre dia feien aquesta reflexió també amb les companyes de l'equip, no?, a l'equip de professionals del CIAT, que s'estan trencant molt els mites de sol·licitar aquest tipus d'ajut, no?
L'altre gruix de les demandes han estat jurídiques i precisament en aquest aspecte aquest dijous al matí s'assignarà l'actualització del protocol per l'abordatge de les violències masclistes, una jornada que es farà en el marc de la commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència vers les dones, en què el Col·legi de l'Advocacia oferirà també assistència gratuïta a les dones afectades per aquesta situació. En parlem de tot plegat, ho fem aquesta hora conversant amb la degana de la institució, Eulàlia Barros. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Comencem per aquest conveni. Quina actualització se'n fa?
Doncs el que es vol fer és establir un protocol exacte de totes les línies d'actuació de totes les institucions implicades, que quedi per escrit i que totes les institucions sàpiguen exactament a on estan i què és quins passos i quines fases han de seguir, val? Per estar una mica coordinats.
Perquè actualment no existeix aquest protocol, aquest conveni.
No, perquè pensa que l'atenció a la víctima de violència masclista és una atenció que recent, que ha sorgit de manera molt recent arran de la reforma de la llei de la Generalitat d'atenció a les víctimes de violència masclista, que ha portat millores molt importants i que, per tant, ens estem adaptant tots plegats en aquestes millores que introdueix aquesta llei.
I quins són els agents que signen aquest conveni? Entre quins agents us poseu d'acord sobre com gestionar tota aquesta situació?
Col·legi d'Advocats de Sabadell i Ajuntament de Sabadell, principalment. Uh-huh. Val? El que passa que sí que és veritat que darrere del Col·legi d'Advocats de Sabadell, doncs, per exemple, està d'alguna manera la Generalitat de Catalunya, perquè tot el tema de la justícia gratuïta doncs, ens ve subvencionada per la Generalitat de Catalunya. Vull dir, al final és un conveni que estén les branques més enllà de les institucions que el signen.
Uh-huh. I què s'estableix en aquest conveni? És a dir, què és el que hi figurarà?
Doncs el que t'he dit, el protocol d'atenció integral en la nostra àrea d'actuació d'atenció a la víctima de violència masclista. És a dir, fins ara totes les actuacions en aquest sentit anaven destinades únicament a la víctima de violència de gènere. És a dir, quan aquesta agressió o aquest fet delictiu l'havia comès una parella o exparella de la víctima. Ara no. Ara s'extén perquè el que hem vist és que les estadístiques, de manera alarmant, ens estan mostrant, estan exigint que realment aquestes agressions contra una dona pel fet de ser dona s'estan incrementant. No sé si és que hi ha hagut un increment o realment que ara formen part de les estadístiques, ara s'està fent un seguiment més acurat de tota aquesta problemàtica i estan sortint a la llum. Però el cert és que era un àmbit d'actuació que faltava atendre'l i faltava establir protocols i mecanismes d'actuació.
Per tant, una vegada hi ha aquesta víctima de violència de gènere, repassàvem les dades al principi, dades mesures, com dèiem, importants, no? Per exemple, en el cas del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIATA, tenim 507 dones, un 10% d'aquestes dones demanant precisament ajuda jurídica, no? També aquest assessorament entenc que també important a l'hora de veure com abordar ja no només el fet en si, sinó tot el procés, no? Des que comença aquesta denúncia sobre un procés molt gran, no? També i molt llarg.
Exacte. Precisament la bona relació que hi ha entre CIAT de Sabadell i Col·legi d'Advocats de Sabadell, precisament perquè la persona que atén jurídicament a les víctimes és col·legiada nostra i ha format moltíssims anys del torn d'ofici, no només general, sinó de violència de gènere, coneix tots els mecanismes jurídics, però tant de nivell jurisdiccional com també la forma d'actuar dels advocats d'ofici. I, per tant, la relació que estem teixint entre CIAT i CIE i el Col·legi d'Advocats i també ajuntaments és molt bona, és molt forta, i crec que això ajudarà molt a protegir a les víctimes des d'un punt de vista integral i total. Uh-huh. Jo, els CIATs i els CIEs donen una primera atenció jurídica, però evidentment després qui porta el procediment judicial són els advocats d'ofici en la majoria de casos, i després en uns altres casos advocats particulars. Però és molt important que a nivell jurídic totes les institucions que en formem part estiguem interconnectades entre nosaltres, perquè l'atenció jurídica de la víctima comença evidentment per aquests punts d'atenció primera que són CIATs i CIEs, parlo de jurídicament, uh-huh. I després s'extén més enllà amb l'advocat d'ofici o amb l'advocat particular. Però totes aquestes institucions que formem part en protecció de la víctima al llarg de totes les fases del seu procediment són molt importants que estiguem interconnectats entre nosaltres.
Clar, explicava vostè ara, les estadístiques mostren que aquestes agressions estan creixent, no? S'estan produint, sí. També s'estan denunciant més, segurament, no? I en aquest sentit, una de les dades que ens alarmava és aquestes denúncies registrades pel Servei d'Atenció a la Víctima de la Policia Municipal d'agressions sexuals que s'han incrementat a la ciutat de Sabadell. L'increment és relatiu, perquè el 2020 se'n va registrar una d'única i aquest any són 5, però vaja, qualsevol tipus d'increment en aquesta qüestió de ben segur que preocupa, no?
Sí, sí. Per exemple, nosaltres a nivell, per exemple, del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, abans les peticions d'advocat d'ofici per atendre víctimes per agressions sexuals eren mínimes, però et vull dir, o sigui, jo formo part de la Comissió del Torn d'Ofici des de fa 15 anys i eren molt residuals, és a dir, era pràcticament l'excepció, però ara últimament s'han incrementat moltíssim, és a dir, constantment ens venen peticions, i a més de no d'un lletrat, sinó un lletrat per la víctima i després diversos lletrats pels detinguts, vull dir, són una manera de cometre aquest tipus de delictes d'una manera molt determinada, el que s'ha incrementat, i ho veiem en les peticions d'advocat d'ofici, tant per les víctimes com pels detinguts, que realment és una manera unes formes de comissió i uns tipus de delictes que jo no recordo en tots els 15 anys que porto a la Comissió del Torn d'Ofici que creixés de manera tan alarmant.
Potser, per tant, estem parlant d'agressions múltiples, no?
Sí, sí, sí. Sí, desgraciadament, sí. Sí, perquè les peticions d'advocats van en aquest sentit, sí. Sí, i abans, ja et dic, fa anys, se'n feien poquíssimes, però et diria que igual peticions d'advocats en aquest sentit era una a l'any, però és que ara estan augmentant, és a dir, jo parlo, estic per jutjats, parlo amb companys, ostres, m'han designat pel tema aquell de tal, ostres, m'han designat pel tema aquell, vull dir, és una cosa que les peticions s'han incrementat, i això, és a dir, la percepció que tenim els col·legis d'advocats d'aquest tipus de delictes i d'aquesta forma de comissió d'aquests delictes coincideix amb el que els mitjans de comunicació esteu dient i les institucions públiques estan dient d'augment d'estadístiques en aquest sentit, sí.
S'haurà d'analitzar ben bé què està passant en aquest cas, però clar, entenc que l'abordatge d'aquests casos res té a veure amb el que acostumem a parlar, no? Quan parlem de violència vers les dones. Ens centràvem molt fins ara en els casos de violència de gènere, no? D'aquella violència que es podia produir dins del domicili, dins de la parella, sí. I que, per tant, tenia una afectació psicològica molt important també. Però, clar, l'abordatge en un cas com aquest, en agressions d'aquestes característiques, entenc, també jurídicament deu ser molt diferent, no?
Sí. Sí, per això aquests protocols on són moltes les institucions que són diverses les institucions que signen el protocol, però a la vegada moltes les institucions que hi ha a darrere donant cobertura i que potser no el signen. Per exemple, tu pensa que allà on el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell posa la seva firma, té a darrere la Generalitat de Catalunya amb les subvencions que ens fa els col·legis de la justícia gratuïta, perquè no és el mateix que quan una víctima vagi a les comissaries de policia, bé sigui a Mossos com a la policia local, i sàpiga que pot comptar amb un sistema d'assessorament gratuït des del minut zero, a que vagi a la comissaria i no tingui aquest assessorament jurídic. Per tant, això també es fa gràcies a totes les subvencions que rebem de la justícia gratuïta de la Generalitat de Catalunya i després, per exemple, organismes, per exemple, com se m'acull la Diputació de Barcelona, amb la que també establim convenis de punts d'orientació jurídica municipals a cada municipi. Vull dir, tots els... El bo que tenim en el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell és que és un col·legi mitjà i, per tant, la majoria d'advocats que formem part del torn d'ofici, una gran majoria està dintre del torn d'ofici penal. I, per tant, tots els nostres advocats, un gran percentatge estadístic atendran aquestes víctimes de violència masclista i els hem de formar en tot allò que la justícia, la llei d'assistència jurídica gratuïta ofereix a la víctima. Per exemple, totes les víctimes de violència masclista menors d'edat, víctimes de determinats delictes greus, tindran justícia gratuïta per llei, independentment que els seus pares accedeixin al límit d'ingressos que la llei marca per tenir dret a la justícia gratuïta o no. Només pel fet de ser víctimes menors d'edat de violència masclista, tindran dret a la justícia gratuïta automàtica. També, evidentment, totes les víctimes de violència de gènere també tenen dret per llei a la justícia gratuïta independentment de quins siguin els seus ingressos. I sí que quedaria a part les víctimes de violència masclista pura, majors d'edat, però si recordem l'article 1 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, es tindrà en compte en el moment de determinar si té dret o no a la justícia gratuïta si és una víctima d'especial vulnerabilitat, que això l'article 1 de la llei és el gran desconegut i per tant això fa que no hàgim d'aplicar els barems de la justícia gratuïta de manera inflexible, sinó tenint en compte quin tipus d'agressió s'ha comès i la forma de comissió d'aquesta agressió perquè poden afectar la vulnerabilitat d'aquesta víctima. Uh-huh. Per tant, nosaltres des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, aquest article 1 d'especial vulnerabilitat de la víctima, el tindrem molt en compte i l'estem tenint molt en compte en el moment de ser menys inflexibles respecte a si una víctima de violència masclista té dret o no a la justícia gratuïta.
Degana, un dels temes a Sabadell, sabem, a l'any 2019 hi va haver aquella agressió múltiple al mes de febrer, no? Se'n va parlar molt, també es va parlar molt de com va ser aquell judici, com es va tractar la víctima. Entenc que aquí també hi ha una formació important en l'àmbit judicial sobre com abordar aquests casos, no? Per no revictimitzar, perquè els efectes psicològics que hi puguin haver en la víctima siguin dins del que cap, o si més no, no afegir-ne, no? Des de l'àmbit del procediment judicial.
Sí, el que passa que si us veu fixar, jo l'altre dia mirant crec que va ser el Telenotícies, un altre tema també d'agressió sexual amb aquesta manera, en aquesta forma de comissió també grupal, ja vaig veure com el tribunal va marcar més els límits de les preguntes que els advocats havien de fer que els advocats i el Ministeri Fiscal havien de fer a la víctima. És a dir, és evident que l'advocat de la defensa, evidentment, ha de combatre amb tota la perícia que pugui i tota l'expertesa que pugui la prova de càrrec més important, que és el testimoni de la víctima, però sí que és veritat que hi ha uns límits mínims, però aquests límits hi han de ser. Per exemple, doncs, que no repetir preguntes que ja s'han fet per alguna altra part, o pel Ministeri Fiscal o per algun altre advocat, no fer la mateixa pregunta de dues maneres diferents si el tribunal detecta que és la mateixa pregunta la que s'està fent, però d'una manera diferent, evidentment ha de tallar. I, per tant, aquí és molta la feina que ha de fer el tribunal, sent molt precís i molt acurat en el tipus de preguntes, doncs, que, és a dir, en com s'ha de desenvolupar l'interrogatori a la víctima.
Clar, però entenc que si fins ara eren casos residuals, no? Ens ho deia vostè al principi, sí. No? I ara n'hi ha molts més,
sí.
S'haurà de fer una formació, no? I un treball.
Sí.
No? Entenc també
sí.
Conjuntament, segurament amb els cossos de seguretat, no? Per abordar el tractament d'aquestes
sí.
víctimes.
Nosaltres, per exemple, des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell hem tingut reunions amb Policia Local de Cerdanyola, Policia Local de Sabadell i Mossos d'Esquadra de Cerdanyola i Sabadell. Llavors, des d'aquest punt de vista, arran d'aquestes reunions que hem tingut amb aquests cossos i forces de seguretat del nostre territori, sí que han sortit, per exemple, hi ha sortit una formació en què el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell col·labora amb una formació que, per exemple, ara m'estic recordant, que està oferint o que oferirà en breu la Policia Local de Cerdanyola. Per exemple, totes les nostres formacions de violència masclista sempre convidem a les policies locals i als Mossos d'Esquadra del nostre territori. És a dir, sí que és veritat això que dius, que aquestes formacions cada cop han de ser d'una manera més conjunta entre totes les institucions i tots els organismes implicats. I no només ha de ser una formació del punt de vista de dret penal substantiu, sinó també una formació que vagi més enllà, és a dir, sobre quina ha de ser l'actitud de l'advocat, no només de l'advocat defensor, sinó de l'acusació particular i de totes les parts implicades en el desenvolupament de la vista oral del judici. Mm-hmm. Val? Perquè, és clar, si cada cop l'advocat defensor es troba que els tribunals van sent més exigents amb la manera de preguntar i amb la forma en què han de ser aquestes preguntes, doncs sí que cada cop serà més important una formació en aquest sentit, en com conduir, però des del punt de vista de cada una de les parts implicades, les sessions d'una vista oral.
Uh-huh.
Ja et dic, precisament, no sé si ho vau veure, l'altre dia al Telenotícies ho vaig veure, que el tribunal que ara mateix està jutjant un tema d'agressió grupal estava limitant molt més el tipus de preguntes i la forma de fer les preguntes a la víctima.
Per acabar, aquest dijous el Col·legi d'Advocacia ha preparat una activitat de portes obertes, no? Com fan habitualment,
sí.
No? De sessions gratuïtes,
sí.
En aquest cas destinades aquí. Què s'ha de fer si algú hi vol participar?
Doncs només, mira, respecte dels advocats col·legiats a Sabadell, només ho han de dir en el col·legi i si volen formar part de la taula d'informació que es posarà a Sabadell o de la taula d'informació que es posarà a Cerdanyola. I respecte de les persones que s'hi vulguin apropar, és informació lliure i gratuïta i sense cita prèvia i a qualsevol hora que mentre la tarda, mentre la taula estigui oberta, que serà durant el matí en hora de funcionament dels jutjats, i allà l'atendrem i explicarem bàsicament quins són els requisits de la justícia gratuïta per víctimes de violència masclista, on es poden dirigir tant per demanar assessorament jurídic com per demanar qualsevol tipus d'atenció a totes les institucions que estan oferint ara mateix aquest tipus d'atenció centralitzada.
I on estarà ubicada aquesta taula?
A la porta dels jutjats, a la porta dels jutjats de Sabadell i a la porta dels jutjats de Cerdanyola.
Per tant, aquest espai per acompanyar també i per fer tota aquesta informació que ofereix el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, coincidint amb aquesta commemoració dijous del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Eulàlia Barros, gràcies per haver-nos atès i que tingui un molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres. Gràcies.